Avui, a l'Aula LH, parlarem del nou programa municipal de benestar emocional, que aquest curs farà possible comptar amb un terapeuta a 71 centres educatius de tots els nivells de la ciutat. A la secció d'Aula en Aula sabrem com fan panellets de l'Escola Sant Joan al Pi i a la secció A Fons sabrem si els joves prefereixen Halloween o la castanyada. Estrenarem una nova secció, la tertúlia d'Aula LH, en què debatrem l'ús i l'abús de les pantalles. A la secció Aula News assistirem a l'acte oficial d'inauguració de curs del Centre de Normalització Lingüística. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Pau Vila ens recomanen llibres. Comencem!
Benvinguts a Aula LH. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha iniciat aquest curs un nou programa pel benestar emocional dels infants i joves, que consisteix en la participació de terapeutes en 78 centres educatius, des d'escoles bressols a instituts. L'atenció es dirigirà al professorat, a l'alumnat i també a les famílies. Així ens ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santó.
Un cop passada la pandèmia, els indicadors en tema de benestar emocional i salut mental de poblacions com el perfil que es dedica a aquest programa, com els joves, hem vist que els indicadors estaven disparats, que hi havia molt malestar i que això, doncs, mica en mica, és un cúmul, no?, que al final porta a patologies o a sintomatologies molt més greus. Llavors, des d'aleshores, el que hem intentat és anar fent proves pilot de diferents programes per veure de quina manera podíem aconseguir un millor impacte en el benestar d'aquests joves i, finalment, doncs, l'any passat es va fer la prova pilot de Fem Comunitat, on es va veure que és un sistema que funciona, una metodologia terapèutica que ens funciona, no només pels joves, sinó per tota la comunitat educativa. Es treballa tant amb l'alumnat a les aules, com el seu professorat, com inclús les seves famílies. Llavors, fem incís en el benestar emocional de tota la comunitat educativa. Estem arribant tant a centres públics com concertats, des de les escoles bressol, passant per la primària i arribant als instituts, per agafar tota la franja des dels més joves fins als més adolescents, en aquest sentit. Llavors, inicialment, comencem el programa amb 5 hores per centre de terapeuta familiar i més o menys anirem ajustant en base a les realitats que es vagin trobant. En aquesta primera fase, el que es fa principalment és una diagnosi de com està el centre, com està el professorat, els alumnes, quines necessitats tenen claustre de professors detectades al mateix centre per començar a treballar, i aquí ja la terapeuta familiar anirà desplegant aquells recursos que consideri necessaris per treballar amb el benestar dels joves. Al final, el benestar dels joves està condicionat. O sigui, som éssers humans que ens relacionem, no?, i estem condicionats pel que passa al nostre entorn i com està el nostre entorn. Llavors, sí que apuntem directament a la teràpia als joves, però entenent-los com un factor dins de la seva comunitat. Llavors, treballem amb joves, professorat i les famílies.
Avui a Aula LH aprofundirem sobre aquest programa, sobre aquest tema i com s'aplicarà. I per això tenim amb nosaltres el coordinador de l'equip de terapeutes, l'Enric Gómez, el director de l'Institut Eduard Fontseré, el Jaume Agustí, a la directora de l'Escola de la Marina, l'Elisabet Aparicio, i el mestre de Pedagogia Terapèutica de l'Escola de la Marina, l'Aniol Esteban. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Enric, comencem per tu. La regidora ens parlava d'una atenció sistèmica, no? Que no era, estem parlant d'uns terapeutes que no actuaran només amb l'alumnat, sinó amb professorat, amb famílies. Explica'm una mica, doncs, amb una mica més de detall, això. Quina és aquesta feina que feu vosaltres, els terapeutes?
Molt bé. Mira, nosaltres, en principi, el que desenvolupem és un model d'atenció basat en un marc comprensiu de les persones, que és que no vivim en el buit. Les persones vivim sempre en relació a d'altres, no? De fet, cada vegada veiem més clarament com el nostre cervell també es va modelant en funció de les relacions que anem establint al llarg de tota la nostra vida. Una mica entendre la manera que tenim els terapeutes familiars d'intervenir sobre contextos relacionals és des d'aquesta òptica, que tots i totes estem atravessades per relacions i des d'aquí anem desenvolupant-nos d'una manera o d'una altra.
Llavors, l'atenció, diguem-ne quin seria el dia a dia d'aquests terapeutes.
El dia a dia, més enllà de les diverses fases que van havent-hi, no? D'observació, diagnòstic, construcció d'una demanda, no? Juntament amb els altres agents de la comunitat escolar, és poder fer una observació clara de que en el benestar emocional dins dels centres educatius no només podem parlar dels alumnes, no? Hem de parlar també de les famílies que hi ha darrere d'aquests alumnes i de les persones que estan treballant dins de cadascun dels centres educatius com a actors fonamentals de que generen aquest clima relacional, que pot ser nutrici o menys nutrici. Mm-hmm. No? I la nostra funció en aquest sentit és apropar els centres i les famílies. Mira, us explico una cosa molt ràpida. La setmana passada va ser el Congrés Nacional de Teràpia Familiar i es va fer aquí a Barcelona. I una de les coses que sortia, el tema era la prevenció en salut mental, no? I tota l'estona es plantejava, la família actualment està en qüestió, la institució educativa, escola, institut, està també en qüestió. Què els hi queda als alumnes? No? Jo penso que ara més que mai la nostra funció és posar això de manifest, ocupar-nos, no? Tenint el temps i la disponibilitat i l'expertesa de connectar escola i centre educatiu pel bé de l'alumne.
Ara encara esteu fent una diagnosi, però el curs passat ja vau fer també un pla pilot. Quina mena de problemes o de circumstàncies us heu anat trobant?
Uh-huh. Situacions, al final, cada centre té la seva pròpia realitat, no? I no hi ha, no hi ha dos centres iguals. Però sí que és veritat que hi ha dificultats i indicadors que es van repetint i que per suposat ja tenien detectats els professionals que acompanyeu als alumnes, no? En els diversos tipus de centres educatius, però molta dificultat de que la família estigui present, molta dificultat de vegades de que la família se senti acollida dins del centre o entengui quin és el seu paper més enllà d'anar quan l'avisen, dificultats emocionals també, de regulació emocional i de convivència relacional dins dels grups.
Això més a nivell dels alumnes, no?
Sí, sí, desbordament també per part d'alguns dels docents, no? Per veure que tenen una sobrecàrrega de responsabilitats, no només tot el que té a veure amb l'acompanyament als alumnes i els processos d'ensenyament-aprenentatge, no? Sinó també de poder substituir institucions que són insubstituïbles, no? Llavors, una mica des d'aquestes observacions genèriques, anem filtrant de manera molt precisa per poder fer aportacions complementàries, i això és important dir-ho, no? No venim a substituir a ningú, ni venim a avaluar a ningú, simplement des de la nostra expertesa relacional tractem de fer aportacions complementàries que incideixin en la millora del benestar i de la salut relacional del centre i de les diverses persones que els composen.
Quina mena d'actuacions feu? Feu actuacions individuals amb alguns alumnes, amb alguns professors, grups d'alumnes, grups de famílies...
Uh-huh. Aquí també hi ha com una proposta genèrica que s'acaba aterrant en la realitat i les necessitats que es van expressant, però a nivell individual es poden fer intervencions individuals amb alumnes, sempre d'acord amb l'EAP o amb d'altres serveis que estiguin actius. Es poden fer intervencions més de caire familiar, no? Apropar la família a l'escola, comprendre quina és la seva realitat, què està passant, què els preocupa, no? I què s'està mostrant per part de l'alumne dins de l'escola per poder intervenir i millorar la seva salut relacional, intervenir grupalment amb grups d'alumnes, fer observacions també sobre les dinàmiques relacionals que es puguin estar donant, intervenir directament amb els professionals que treballen, no? En els diferents àmbits, dins de el cos docent, de vegades equips que estan dins d'un menjador, no? Per poder alinear certes coses, poder donar suport a les tutories o formacions més de treball directament amb famílies i després treballant conjuntament amb la xarxa.
Anem a conèixer alguns casos concrets. El teu institut, Jaume, Albert Fonseré, va formar part del pla pilot d'aquest programa el curs passat. Una de les coses que deia la regidora en el vídeo que hem pogut veure era que aquest pla s'havia posat en marxa després de la pandèmia perquè s'havia vist que hi havia un augment de casos de problemes emocionals. No sé si en el vostre institut ho havíeu notat.
Sí, en l'institut s'havia notat, tot i que en la nostra zona de treball, no? A causa de la complexitat socioeconòmica, no? Que tenim, doncs ja teníem una multiplicitat de casos i un volum de feina considerable. Però sí que és veritat que, en certa manera, doncs, vam tenir uns senyals d'alarma, d'alerta, de que hi havia alguna casuística nova i un increment d'alguns casos que, bueno, que sorprenia que poguéssim superar, no?, alguns números com ho estàvem fent.
Quina mena de situacions us estàveu trobant? Quines eren aquests problemes o aquests canvis emocionals en
l'alumnat? Bé, sobretot jo crec que una cosa que probablement coincidiria amb tots, i tenint en compte que com fem normalment, no?, en el programa, tampoc acabem de preparar-lo tot, sinó que ho parlem una mica des del sentit comú i des de l'observació real. Realment, doncs, els casos de desconnexió entre família i alumnat clarament s'incrementen, no? És a dir, la pèrdua del suport de les famílies, no?, que necessitem per tirar endavant la feina d'ensenyament i aprenentatge, com ha dit l'Enric, doncs es notava que s'havia incrementat i que, per molt que teníem dificultats en connectar amb les famílies, en aquests moments trobàvem situacions, doncs, que en alguns casos no esperàvem, en alguns tipus d'alumnes, a partir del traspàs de primària, doncs ens trobàvem situacions que estaven sorgint noves, no?, en els anys més finals de la primària i de l'entrada a l'institut.
I això afecta a l'alumne? És a dir, que els pares, les mares no es vinculin amb el centre?
Sense cap mena de dubte, no? Perquè a l'hora de poder tirar endavant, doncs, dificultats d'aprenentatge o dificultats de convivència, aspectes que puguin preocupar de l'alumne, doncs en general, a mesura que anem aprenent, no?, de la experiència, sabem que hem de tenir a les famílies al nostre costat. I per tant, per molt que els instituts de secundària som institucions, doncs, una mica més tancades que les escoles de primària, doncs amb el temps els instituts ens hem anat obrint per adaptar-nos, doncs, al nou entorn social, a la nova societat, però després de la pandèmia, com tu, no?, en el fil que tu m'estàs proposant, doncs quedava molt clar que l'obertura de l'institut era necessària perquè sols no arribem a tot.
Llavors, entreu en aquest pla pilot i quina mena d'accions es desenvolupen i com les valores?
Si et sembla, m'agradaria dir-te dos paraules que em semblen molt importants i que ens han arribat transmeses per la proposta conjunta d'Eduvic i de l'Ajuntament. Una era que ens adaptem a vosaltres, em sembla molt important. I la segona era la sostenibilitat. És a dir, la nostra terapeuta, l'Anna, sempre treballa amb la mirada de duri el que duri aquest projecte, nosaltres treballem amb la idea de deixar llavors que us puguin servir després per vosaltres poder continuar. I em sembla una cosa realment que jo, almenys com a representant de l'institut, he d'agrair, perquè aquest plantejament és molt, molt realista. En el que tu m'has preguntat sobre, no, qüestions,
sí,
concretes,
com es va posar,
dins d'aquesta disponibilitat d'adaptar-nos a, no, de que s'adaptessin al que nosaltres necessitàvem, nosaltres vam dir que si eren 2 mesos i escaig de feina que podíem provar, doncs que deixaríem a les famílies una mica de banda. Cosa que pot semblar una mica contradictòria des del punt de vista de que, no, de que parlem de terapeutes familiars, però el projecte ens va parlar des d'un bon moment, des que ens el van presentar i després van arribar els professionals a l'institut, en què aquest treball no, conjunt, no, d'aquesta mena d'òrgan que som tots, doncs qualsevol feina que es pugui fer amb l'alumnat, qualsevol feina que es pugui fer amb el professorat, repercutirà en el resultat final. Per tant, com que nosaltres les famílies és un tema que tenim molta feina per endavant, doncs vam decidir que millor aparcar-lo i, en tot cas, si teníem la sort, com hem tingut, de poder tenir tot un curs que és aquest 24-25 de feina, doncs engegaríem en aquest curs. I en el pilotatge no ho vam tocar. I vam tocar més, doncs, la intervenció individual amb alguns alumnes, com hem descrit entre tots quin és el perfil, també alguna supervisió de professorat, tant individual com en grup, per tal de poder atendre situacions d'aula, necessitats de prevenció, etc.
Quina mena de... No sé si pots posar algun exemple.
Sí, sense anar més lluny, nosaltres estàvem en un post, en una, en un, com en una etapa ja segona o tercera d'un cas grupal d'assetjament, i per tant ens calia una mica reforçar alguna de les dinàmiques que un altre equip també de municipal, també havia fet tota una feina perquè aquell assetjament s'aturés i pogués fins i tot recuperar-se, restaurar-se. I en aquest sentit, doncs, com en un incendi, sempre queden focus, no? Petites qüestions a resoldre, que aleshores, doncs, molt ben, agafant-ho molt bé, doncs, l'Anna va poder una mica orientar doncs, a la tutora del grup per poder continuar la feina, primer decidint si intervenia ella mateixa i finalment decidir més que era millor orientar a la tutora perquè la tutora pogués continuar la intervenció.
Vosaltres vau ser això, membres del Pla Pilot. La Marina és una de les escoles de les 78 que comença aquest... Bueno, no tots dels 78, no tots comencen, però formeu part d'aquest gruix de centres que tindreu també un terapeuta. Explica'm una miqueta, Elisabet, com ha començat a funcionar i sobre quins àmbits creus que caldrà tractar, que caldrà tocar.
Nosaltres el programa no, proposat per l'Ajuntament l'hem viscut com una oportunitat perquè al final és un recurs no, cap a l'escola, però sobretot per la comunitat. Val? A partir d'aquí doncs, bueno, va venir la Sara, que és la nostra terapeuta, nosaltres ve 4 hores a la setmana, ens agradaria més, però sabem que això no, és molt complex i molt complicat fer-ho. I primer es va reunir amb l'equip directiu, no? Vam explicar el funcionament i el projecte de l'escola perquè entengui no? quin és el tarannà i el dia a dia. Al final és un membre més que estarà en el claustre, que estarà a l'escola durant tota una jornada. I a partir d'aquí, doncs, bueno, com que ja veníem no? des de l'estiu, que ja ho sabíem, ja teníem una miqueta preparat, no? Vam valorar que centraríem l'atenció de la Sara en observacions d'aula, no? Observacions d'aula, on la gestió és més complexa, més complicada, val? També atenció a infants, val? Que ho necessitin per temes emocionals. Al final les emocions són el motor de l'aprenentatge, hem d'estar bé no? per poder tirar endavant i aprendre, i també atenció a famílies i professorat. Val? Famílies, perquè al final l'infant, no? el més important per ell és la seva família, i el mestre com un suport emocional i també com aprofitar la Sara per adquirir estratègies i recursos de gestió.
No sé si ens podeu concretar, com ella ha fet, en alguns casos que penseu que s'han de tractar, no? Quins són aquests problemes emocionals dels infants o aquestes situacions d'aula que dius que de vegades són una mica complexes. No sé si, Aniol, ens pots explicar una miqueta.
Hi ha diversos perfils de candidats per participar en el programa terapèutic. Un, per exemple, seria un alumne, per exemple, que té dificultats en les emocions, sigui per una defunció d'un familiar o una reestructuració de la família. Aquest infant pot sentir angoixa, frustració, ansietat. Llavors la terapeuta l'ajuda a comprendre aquestes emocions i a través d'aquí doncs, poder millorar l'aprenentatge. Un altre candidat a formar part del programa terapèutic és, per exemple, un alumne amb poques habilitats socials, és a dir, que no participa molt a l'aula o a l'hora d'esbarjo doncs, tampoc bueno, queda una mica doncs, fora del grup. Doncs, a través de la terapeuta, en aquest cas la Sara, l'ajudem a que agafi eines i habilitats perquè s'integri i conegui millor els seus companys. També tenim altres candidats com alumnes amb problemes conductuals, desafiants, o que trenquen una mica les dinàmiques d'aula, o, per exemple, que també hi ha agressions verbals, doncs intentar saber per què es donen tots aquests fets i reconduir aquestes emocions a través de la família, la terapeuta i el tutor.
No sé si vosaltres també heu notat que després de la pandèmia tot això s'ha aguditzat, o com a mínim s'ha posat el focus en aquesta mena de problemes.
Sí, que s'ha aguditzat una mica, però també hem adquirit consciència no? de la importància d'estar bé, no? Ja no només físicament, sinó que mentalment hem d'estar bé, hem de tenir un benestar, no? Per això es diu benestar emocional. La pandèmia es va posar el focus no? en tot el tema de salut mental i benestar emocional i sí que pensem que sempre ha incrementat una miqueta. No? Els infants, bueno, recordareu tots, han estat tancadíssims durant la pandèmia, no? És que gairebé no podien sortir, van ser dels últims que van poder sortir. És vital en ells poder relacionar-se, no? Per adquirir estratègies de cara al seu desenvolupament personal. També van haver un ús i abús de pantalles, no? Molts pares, molts tutors legals havien d'estar treballant, ja sigui online, tal, i clar, els nens van fer un abús excessiu de l'ús de pantalles, i fins i tot podem dir de televisor, no? No només pantalles digitals. Tal, i bueno, tot això provoca un aïllament, sobretot en nens molt més petits, no? Nosaltres ens arriben a I3, es van veure molt una mancança de llenguatge. No s'expressaven com en altres, no, generacions. Doncs per què? Doncs perquè no hi ha hagut tant diàleg, tant joc, no hi ha hagut comunicació, no més enllà del nucli familiar, no, perquè clar, estaven tancats a casa amb la família. I sí que s'ha incrementat una miqueta, sí.
El Jaume comentava abans que una de les característiques d'aquest programa és que s'adapta a cadascuna de les escoles i que ha de continuar, que més enllà de si està el terapeuta o no. No sé com ho treballeu vosaltres a l'escola, si ja feia temps que ho estàveu treballant, si ja teniu l'Aniol, que és el referent, no? Que és el pont entre aquest terapeuta i l'escola. Com ho treballeu?
Les emocions a l'escola ja es treballaven abans de la pandèmia, però ara també. Fèiem cohesió de grup, activitats perquè no hi hagués relacions, doncs, baralles o discussions. Llavors també hi havia moments d'expressar les emocions a través... Què hem fet aquest cap de setmana? Doncs explicar una mica quines emocions han sentit, identificar-les. També fem tutories individuals amb els nens, doncs, que potser tenen alguna problemàtica, fer un feedback, doncs, més constant i saber quin és el seu dia a dia. I també a través de contes o llibres parlem sobre les emocions.
No sé si els he preguntat a ells tres sobre el tema de la pandèmia. No sé si vosaltres també, que porteu molts anys des d'Eduvic, que és la vostra cooperativa que està darrere d'aquest programa de terapeutes, vosaltres coneixeu molt bé tot aquest món. Jo no sé si també després de la pandèmia heu trobat altre tipus de casos o que s'hagin aguditzat alguns tipus de problemes.
Nosaltres el que hem pogut detectar, ara han passat 4 anys, no? I això es va reproduint i també es va diluint, perquè la gent forçosament ha hagut de sortir de casa, excepte en alguns casos de molta dificultat, no? Però el que sí que hem vist és que, òbviament, si un sistema es tanca i no pot anar o no té contacte amb llocs que poden esdevenir factors de protecció, com en aquest cas moltes vegades són els centres educatius, no? Llocs que estructuren, llocs que contenen, llocs on hi ha altres referències, no? Llocs on es poden donar relacions nutrícies, al final són llocs clau en el desenvolupament dels infants i de les persones, no? Si això no passa, un es queda tancat només a un lloc, doncs si ja hi havia algunes dificultats incipients es poden incrementar, per suposat, o en poden néixer en funció del que hagi passat al context, perquè també és veritat que durant la pandèmia van passar moltes coses a nivells socioculturals, no? I fins i tot laborals, que van poder afectar al benestar emocional, no? En aquest cas de les famílies i dels infants i també dels adults, que estan estretament connectats, per cert, no? Llavors, jo sí que aprofito i volia dir que abans hi he passat, però massa ràpidament, és que això es tracta d'una proposta preventiva, no? És una proposta eminentment preventiva, molt connectada amb poder començar a plantar llavors que es puguin després desenvolupar en els centres i que impregnin una mica la cultura de cada centre, que ja existeix, vull dir, que sigui simplement complementària. I a propòsit de coses que van emergint en la vida diària dels centres, es puguin aprofitar aquests fets per fer més prevenció, no? Precisament per evitar que tornin a passar.
Doncs Enric, Jaume, Elisabet i Aniol, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos una mica en què consisteix aquest nou programa, i esperem, doncs, que el desenvolupament als vostres centres, doncs, sigui molt positiu. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Estem a les portes de la celebració de la Castanyada, o de Halloween, o de la Castawin. Hem sortit al carrer a preguntar a joves estudiants quina d'aquestes celebracions prefereixen i per què. Això és el que ens han explicat.
Jo celebro Halloween només i no sé, em disfresso, surto fora amb els amics o veure pel·lícules de terror a casa. Perquè la veritat que la castanyada no m'interessa massa i en Halloween et disfresses i les temàtiques de pel·lícula de terror, tot això m'agrada bastant.
Jo quasi sempre celebro Halloween, ja que és una festa que és com més popular i que arriba quasi a tot el món. Llavors, com quasi tots els meus amics celebren Halloween, i és molt típic quasi veure la decoració i tot això, llavors quasi sempre és Halloween, quasi molt poques vegades fem alguna cosa com la castanyada.
Antes celebraba más la castañada porque me hacía más ilusión de pequeño que en la escuela donde yo iba, que era Pau Casals, que hacíamos una tradición que era como de la castañera, que le quitábamos las piernas y cada día teníamos un regalo y todo eso. Pero ahora más celebro el Halloween porque es más divertido, nos disfrazamos como queremos y todo eso y tiene más ambiente a día de hoy.
Yo celebro Halloween porque pienso que es una fiesta muy divertida en donde te puedes disfrazar de lo que quieras y básicamente eso, pasar el tiempo con los amigos, ir de fiesta.
Jo prefereixo Halloween.
Per què?
Perquè és una festa que els joves com jo poden disfrutar més que la castanyada, que ho veig una activitat més que és per nens petits.
Jo prefereixo Halloween. Les castelles no m'agraden, per exemple, m'agrada més tota la temàtica de Halloween, de por i tot això.
Jo celebro Halloween perquè sempre a la meva casa s'ha fet i a més és com una tradició que tenim tots els anys d'ajuntar-nos i celebrar Halloween.
Jo celebro més Halloween i més que la castanyada perquè és una època donde és una època molt divertida, on la gent pot disfrazar-se com li dé la gana.
Jo celebro castanyada i Halloween.
Jo prefereixo Halloween perquè m'agrada molt disfressar-me i també passar temps amb els meus amics i donem sempre voltes, fem activitats a casa i cuinem i tal. I és molt divertit, m'agrada.
Jo prefereixo castanyada perquè sempre vaig a comprar castanyes amb els meus avis i m'agrada passar temps amb ells.
Yo en teoría no celebro ninguna, pero ahora que me he hecho más mayor y tal, pues prefiero Halloween porque puedo salir con mis amigos y tal, aunque por castañada pues no hago mucha cosa, la verdad.
De Halloween, si no m'equivoco, és una mica de Mèxic amb la de la Festa dels Morts, que és com que Estats Units ho va adaptar més o menys i es celebra quasi sempre ahir en Estats Units i la castanyada és més cultura catalana i tot això.
L'origen de la castanyada me tengo un poco, pero porque lo celebramos mucho de pequeños en la escuela, pero ahora ya nada, es más Halloween.
No sé l'origen de Halloween.
La història de Halloween crec que és original dels Estats Units i nosaltres la vam adaptar per celebrar-la també.
El Halloween és alguna cosa d'algun treball que vam fer al col·le, però no ho sé molt, no molt específicament.
Tu? Jo no sé, jo sé que bueno, al col·le venia la senyora de la castanyes, que no me'n recordo com es diu, però no tinc ni idea.
Seguim parlant de castanyada perquè un dels elements més significatius d'aquesta celebració són els panellets, uns dolços a base d'ametlla, sucre i patata que molts escolars elaboren aquests dies. Hem visitat l'escola Sant Josep Alpí per saber com han preparat els panellets. Ens ho expliquen les nostres companyes Montse Maneja i Míriam Lleixà.
Ticu, ticu, tal, ja tenim panellets.
Anda! A veure, tu com saps aquesta cançó? Tu com ho fas la cançó? A veure, com la cantes.
Tico, tico,
Què estàs fent, això? Estàs fent una bola? Anda, que xula, eh? Estem fent panellets.
Hola, Núria, què tal? Doncs mira, estic fent panellets perquè demà és la castanyada i a les escoles d'Hospitalet ja estan preparant tots els panellets perquè les seves famílies se'ls mengin molt a gust. Estem a l'escola Sant Josep Alpí i ara mateix estem amb alumnes de I3 i 4, la classe dels ratolins. Què tal? Esteu contentes o què? Esteu contents? Sí? Què esteu fent? Panellets, oi? Sí? Què estàs fent tu?
A veure, com fas?
Xulo, ensenya'ls a la càmera, mira. Hola. Escolta, doncs ara estan... Mira, a veure, ensenyem-li la càmera. Mira, estem fent una boleta. Ensenya'ls a la càmera, digues, mira. Que xula, eh? Ara el decorarem, oi? Doncs avui estan fent panellets i al matí han fet tota la massa amb tots els ingredients que estan allà a la pissarra, els veurem. I ara els estan decorant. Estem amb la tutora de la classe dels ratolins que està preparant tota la decoració. Amb la Marta González. Mira, contempla com es decora. Estàs fent el millor panellet, no?
Aquest és el que més els agrada, que sí? Quin més us agrada? El de la casita, a que sí? Ara triareu un. Va, la Montse us posa el plat i us posa... Doncs deixa-la, no passa. Té una altra boleta.
Marta, escolta, és un dia molt especial avui per ells, no?
Molt, molt, molt. És una tradició que fem cada any a l'escola, que no es perdi, i ens dona molta feina. Ja hem començat al matí a fent la massa, barrejant l'ametlla, el sucre i la... patata. Hem deixat la massa reposar i ara això, estem fent les boletes.
I per què és important fer panellets?
Doncs perquè creiem que és una tradició catalana que no la podem perdre. El Halloween ens està guanyant una mica i a l'escola hem de recuperar, no podem deixar de fer coses d'aquestes.
És el que anava a dir, no? Cada cop Halloween està agafant més aquestes tradicions catalanes, no? I suposo que és important que des de l'escola es vagi potenciant.
Exacte, no les volem perdre i a part d'això doncs fem moltes activitats més, com ballar danses i fer una festa amb els pares molt xula el dijous.
Això és el que anava a dir, demà, no? Demà dijous a la tarda vindran els pares?
Demà dijous, si no plou, podrem fer una mostra de danses que hem preparat a tota l'escola, tots els grups, i després de les danses doncs ens menjarem els panellets i pastissos de tardor que estan fent els nens de primària també.
Escolta, doncs moltes gràcies, Marta. Anem a veure com esteu fent aquest panellet. Aquí es posa la casita, no? A veure, tu? Molt bé, també, no? Us agrada? Que us agrada els panellets? Que panellets t'agrada? T'agrada fer panellets, sí? Demà li heu de donar als papes i a les mames i a tots, que mengin, Que xulo el teu, que xulo, a veure. Oh, és preciós, mira. Núria, amb un lacacito de quin color és?
D'acord.
Escolta, doncs us deixem fent panellets, anem a veure l'altra classe d'animals domèstics, a veure com ho tenen, vale? Doncs vinga, ens acompanyeu? Som-hi. Hola, animals domèstics!
Hola!
Què esteu fent? Quina bona pinta, a veure. Oh, que bo. A veure, què esteu fent, una?
Panellet.
Com ho feu, amb una boleta?
Sí.
Què heu fet? Teniu alguna cançó per fer boletes?
Sí. Bola, boleta, fent ululeta. Liruliruleta.
Ah, molt bé. Escolta, i ara els esteu decorant. Amb què els esteu decorant? Ara què és això d'aquí?
La casitos.
Oh, que xulo, ensenya-li la càmera, ensenya-li, mira, mira. I abans ho heu fet amb coco, eh? Bé que ja estan preparats els de coco, eh? Una molt ràpid. A veure, el teu és de coco encara?
No.
No? De què és? Una mica de tot, no? El panellet està quedant molt xulo, eh? És molt diferent. Escolta, que bé. Doncs us està quedant superbé. Anem a parlar amb la tutora de la classe dels animals domèstics, la Conxita. Què tal, Conxita?
Hola. Hola, bon dia.
És un dia molt especial per ells, no?
I tant, això de fer panellets no es fa cada dia. I hem de preservar les festes populars i la castanyada, evidentment.
Sí, dir, no? Que cada cop Halloween està agafant més terreny, com ho matàvem abans.
Sí, i aquí el que intentem és això, les castanyes torrades, moniatos i la castanyada en si.
Una gran festa que fareu demà, que serà dijous demà.
Exacte, sí, demà a la tarda, esperem que no plogui i que puguem fer la festa, sí.
I el primer que heu fet, què heu fet abans de fer? Abans de fer els panellets, què heu fet? Us heu?
Què hem fet abans de fer els panellets?
Mira,
què hem fet?
Mira,
ens hem...
rentat les mans.
Rentat les mans. Molt bé, i després heu posat el davantal tots, oi? Que el meu davantal també. Escolta, Conxita, doncs moltes gràcies. Jo, si et sembla, us vull ajudar. Llavors, m'enduré aquesta plata. Em deixeu endur-me la plata dels panellets? Que xulo, què? Me'ls emporto, aquests? No, us els poso al forn i demà us els porto tots.
Sí? Vinga, Guillem, sí, d'acord,
me'ls endur? Escolta, que xulo aquest. Aquest em el dones? Gràcies, moltes gràcies, eh? Escolta, demà serà un dia molt especial que vindrà la vostra família, no? Menjar-vos aquests panellets tan bons, oi? Ho esteu fent molt bé, eh? O quin altre? Doncs, escolta, jo segur que us els porto, eh? No me'ls menjaré pel camí, eh? Moltes gràcies, Conxita.
Gràcies a
vosaltres. Feu molt bé la castanyada.
Gràcies.
Adéu. Adéu. Adéu.
Avui estrenem una nova secció, la tertúlia d'Aula ELEAC, en què un cop al mes convidarem a l'alumnat de diferents escoles per debatre de temes d'actualitat. Avui parlarem de l'ús i l'abús de les pantalles i també de a què juguen els infants. I per això tenim amb nosaltres a la Clàudia, a l'Abril, a la Saba i a un altre Abril. Tenim dos Abrils avui. Avui comencem a parlar de mòbils. Llavors, el primer, abans d'entrar així en matèria, el que voldria saber si vosaltres feu molt ús de les pantalles, si veiem, mireu molt el mòbil, la tele, la tablet... A veure, comencem per aquest sector.
Bueno, tampoc mentiré, una miqueta sí.
Una miqueta sí. Una miqueta és tots els dies una estoneta?
Bueno, ara no tinc tant de temps, ja que estem a l'escola, però potser a l'estiu sí que...
El mòbil és el que més t'agrada?
No, en realitat la tele o la tablet.
I tu?
Jo, a veure, normalment fem a casa molt servir la tele, pel matí, no, perquè si no em distrec molt, però la tauleta de vegades l'utilitzo, no, el primer cop que la vaig utilitzar de veritat, bueno, més estona, va ser per fer uns deures, perquè m'havia d'apuntar una cosa d'una exposició.
Però no la fas servir així per jugar o per veure pel·lícules?
No, sí, ara sí, de moment sí. L'utilitzo de vegades per veure YouTube, alguns vídeos que surten.
A veure, la Saba, tu, Saba, què? Mires molt el mòbil, la tablet?
Una miqueta. Sí? També pel Classroom, que tenim el meu grup, i a vegades jugo una mica als caps de setmana i això.
I tu, Abril?
Jo miro màxim 2 hores la tele, els caps de setmana poder una mica més, i depèn de quina setmana jugo a un videojoc, que no és un videojoc.
Llavors, vosaltres sabeu que ara s'ha posat molt de moda parlar d'això dels mòbils i dir que els mòbils són molt dolents i que provoquen malalties i que mirar la tele tampoc és molta estona, tampoc és bo. Vosaltres penseu que això és veritat? Qui us ha arribat a vosaltres? Què penseu de mirar molt els mòbils? Què pot passar?
Bueno, et pots enganxar i llavors et podries estar quasi tota l'estona al mòbil, i això jo diria que és dolent, perquè també tens que fer més coses a part d'estar mirant el mòbil, com per exemple sortir amb els amics, si tens algun control, doncs primer estudiar, esclar.
Claro. Tu, Abril, què opines?
A veure, ja crec que té tota la raó qui diu això, que els mòbils poden provocar moltes coses, mal de vista, de coll... De vegades costa més no estudiar perquè està tota l'estona pensant, provoca molèsties, no poder-se concentrar... A classe també, molt bé, la nostra profe Elena diu que si ens enganxem molta estona al mòbil, de vegades no és que et costi més la matèria, és que no tens temps per estudiar-la, t'enganxa massa.
I vosaltres què heu sentit del mòbil, de les coses dolentes dels mòbils?
Doncs jo diria que també està una mica malament, està molt enganxat, però a vegades ve bé per el Classroom o unes activitats d'aprenentatge.
És a dir, tu penses que una part està bé perquè serveixen per coses d'estudiar, no? Però també has sentit que potser fer-lo servir massa crea addicció?
Sí.
Tu què penses, Abril?
Jo crec que crea molta addicció.
Sí?
Tinc un company de la classe que el seu pare programa...
No diguis el nom, no diguis el nom, que si no... Bueno, un company de la classe.
Que és addicte de les pantalles i quan juga a jocs fa veure que està en un videojoc i ho fa tot... I a més està bastant malament de la vista.
Tu creus que és pel mòbil? Vosaltres penseu que els mòbils afecten a la vista?
Esclar.
Sí. I diuen també que els mòbils el que fan és que ens posen menys nerviosos.
Sí.
Què opineu d'això?
Jo penso que amb els videojocs, majoritàriament, com, no sé, Free Fire o Fortnite, d'això, doncs fa una mica addicció. També a vegades fa tenir un pensament al cap que penses que estàs jugant a la vida verdadera.
És a dir, que és difícil saber el que és veritat i el que és ficció. Penseu que això passa si mireu els mòbils?
Si estàs molt addicte, doncs potser sí.
Més o menys, a vegades, com que t'entres en la pantalla, només veus això, no?
Sí.
I de vegades quan tu penses, estaré una estona mirant la tablet, m'invento la tablet, i després estudio. Si no hi ha ningú que et controla, et quedaràs tota l'estona, no et mengis el coc.
T'enganxa. Sí. Tu, Abril, això et passa?
No.
Tu penses que si tu tens per una banda estudiar i per una altra banda una tablet i estàs mirant vídeos, tu creus que és difícil dir paro de veure els vídeos i em poso a estudiar?
És molt difícil,
sí?
Però és que depèn dels deures que tingui, primer estudio i després faig els jocs.
Tu ets capaç de dir primer estudio i després jugo.
És que m'encanten els deures de medi, o sigui que...
Ah, a tu t'agraden els deures de medi, això ja és una altra cosa, són paraules majors. Penseu que han de ser els pares els que diguin fins aquí, ja no hi ha més mòbil, els mòbils no es poden donar als nens i a les nenes, són per adults, no pot ser que hi hagi mòbils pels nens.
Bueno, clar que poden, però només els pares no, vull dir que els especialistes també ho tenen que dir, perquè és que, clar, potser m'ho diu el meu pare, però jo dic, va, tu no ets especialista, no et faig cas.
Tu et creus més un especialista que el teu pare?
No estic dient això, no estic dient això. Només que, bueno, que també va bé que els especialistes ho diguin perquè poden dir, ostres, tu, millor si es t'ho ha dit un especialista.
Millor, no?
A veure, sí, és molt millor, clar, però... És com si la gent només s'adonés de quan els nens miren massa el mòbil, no?
Sí.
I els pares que són addictes als mòbils mai parlen d'això, no?
Ah, clar, és
com si això, només existeix.
Clar, això és un altre tema, és a dir, aquí tenim dos temes. Qui ha de prohibir els mòbils?
En el meu cas, els dos. En realitat,
sí?
Ja que a vegades ells poden els pares poden veure que tenim una mica molt d'addicció,
sí,
als telèfons o a les tablets i pensen que seria millor una mica d'estudis, llegir, dibuixar...
Però hi ha d'altra banda, que és que els pares potser també miren molt els mòbils. Abril, tu què opines?
Sí. Jo crec que els pares haurien de donar molt més exemple als nens de no mirar tant el mòbil. Perquè és que després els nens diuen, miren els pares, i després diuen, ui, si ho fan ells jo també ho puc fer, no? Doncs ho faig.
Llavors, els primers que haurien de donar exemple són els pares. Vosaltres us heu trobat amb això? De que els pares o els adults o els germans grans estan mirant molta estona el mòbil i vosaltres aneu a dir alguna cosa i estan allà enganxats i no atenen el que vosaltres dieu?
Sí.
Sí?
La veritat és que sí.
Ui, no sé si ens estan escoltant els pares, igual no els hi agrada, això. Tu què opines?
Bueno, però és la veritat.
Sí?
Doncs a vegades sí, a vegades a la meva germana li dic que si fem algo o juguem i diu no, deixa'm, i està amb el telèfon.
La teva germana és més gran.
Sí.
Això és important, a partir de quina edat penseu que es pot tenir un mòbil? Perquè ara hi ha nens de la vostra edat que ja tenen mòbils. A partir de quina edat penseu que pot ser recomanable tenir un mòbil?
Bueno, jo... Depèn del cas.
Depèn del cas?
Sí, perquè igual hi ha persones que li afecta molt, unes altres que no li passa res. Bueno, s'ha d'anar amb cura, sí. Però si hi ha una persona que se li pot confiar al 100% de que primer faci el que toca i després ja ho faci però mirant el mòbil, pantalles, però controlant, està superbé que li donin un mòbil, ¿vale? Perquè es pot confiar. Però la majoria de nens no passa això, perquè encara que només portis una estona i sigui el teu primer cop ja ets addicte, saps? Bueno, no sempre, però
llavors, a quina edat? Sí. Clàudia, tu a quina edat penses que seria bona?
Seria bona, doncs, pels 15-16, jo crec.
15-16 creus
perquè,
que hi ha?
O sigui, per exemple, hi ha gent que, o sigui, hi ha nens que, per exemple, ja van a l'ESO, que van sols a l'escola, però si està molt lluny els seus pares perquè si no els podin no es puguin acompanyar, doncs
està
sí que vendria
bé
per avisar-los de si els hi passa
però,
alguna
per exemple,
cosa.
Podrien tenir un mòbil... Bueno, primer anem a preguntar a la Saba i a l'Abril. A quina edat penseu que s'hauria de tenir mòbil?
Jo als 14, 15 o 13, ja que l'ESO va sol a l'escola i pot haver-hi perills, necessites trucar a la policia, als pares o el que sigui. O també per no estar, perquè els nens d'ara estan molt juganers amb les pantalles i encara són molt petits per tenir un objecte que li fa mal a la vista, al coll, de tot.
I tu, Abril, quina edat posaries?
Jo crec que els 17-18.
17-18. Tu puges la mitjana, eh? Tu penses que aquella és una bona edat, que més joves és una mica perillós?
Sí, perquè el poden portar pel carrer, se'ls pot trencar, a l'institut o a l'escola. No juguen amb els amics i no es poden relacionar. I això no ajuda gaire i crec que és millor jugar amb els amics que no pas estar tota l'hora del pati o el temps lliure amb el mòbil.
Bueno, ara està prohibit, als instituts. Ara ja no poden estar amb els mòbils.
Perquè, de fet, les redes socials són molt perilloses.
Les xarxes socials. Això ja és un altre element. Les xarxes socials són perilloses?
Sí.
Et penses coses que no són.
Poden passar moltes coses, ja que podria una... Si tu publiques una foto a Instagram, per dir-ho així, una persona la pot agafar i pots fer una cosa dolenta amb ella i tu després l'esborres, es queda ahí, a les nubes o tot, als núvols, així.
Sí, de fet, perquè la gent veu alguna cosa per Instagram o Facebook o el que sigui i, clar, això s'ho pot creure i limita, encara que sigui una... Perquè, clar, si és una cosa dolenta, no se n'adonen.
Perquè pensen que pot ser bona, no?
Sí.
Molt bé. Vosaltres,
perquè no són conscients.
A les quatre heu dit que no us agraden molt els mòbils, que mireu una estoneta, el mòbil o la tablet o la tele.
A mi m'agrada l'ordinador.
A tu t'agrada l'ordinador?
Sí.
També és una pantalla.
A mi la tablet.
A tu la tablet.
A mi la tablet i la tele.
La tablet i la tele.
La tableta sobretot, perquè tens més intimitat.
Clar.
Però llavors, a part de tot això, a vosaltres us agrada jugar o fer altres activitats? Quines activitats us agraden fer?
Quedar amb els meus amics i amigues.
Sí? I a tu?
Sempre.
A veure, fer polseres, pintar, dibuixar... sempre has d'estar enganxat a la tauleta, no? O sigui, no és el millor del món. Més coses, no? O sigui, variat.
I tu, Saba?
A vegades una mica jugar amb la tauleta, també. A vegades m'agrada llegir. Quan jo vull, m'agrada llegir, també dibuixar i a vegades fer els deures.
A tu també t'agrada fer els deures. Home, és que hi ha deures que són interessants i són divertits,
sí,
no?
Sí, clar.
No hem de dir sempre,
clar.
Ai, els deures, quin rotllo, no?
Sí.
Hi ha coses que són molt interessants d'aprendre.
A veure, Abril? A mi m'agrada molt ballar, sobretot les danses populars. Jo en faig a l'Esbart, ja ho vaig explicar.
Sí.
I també m'agrada molt cosir, escriure, llegir, jugar al Playmobil, al Lego, no sé, tocar el tabal, fer teatre.
Ostres, fas moltes coses, Abril? Doncs, bueno, noies, Clàudia, Abril, Saba i Abril, moltes gràcies per venir a la primera tertúlia d'Aula LH i per explicar-nos què opineu això sobre les pantalles. Esperem que altres nois i noies ho vegin i puguin reflexionar i veure a veure que una estoneta o per fer algunes coses pot estar bé, però que les pantalles tenen també els seus perills. Gràcies per venir.
De res.
El músic i cantant Marc Parrot ha estat l'encarregat d'amenitzar la inauguració oficial del curs del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, amb una festa a la Salamandra. Enguany, més de 1.300 persones s'hi han inscrit als cursos de català, un 70% dels quals són de nivell bàsic.
Si això és Salamandra, si és plena com un ou, i si hi ha un artista que canta o recita en català i reflexiona sobre l'ús de la llengua, això deu ser l'inici oficial del curs del Centre de Normalització Lingüística. Enguany, l'artista convidat ha estat Marc Parrot, que ha posat l'accent musical en com molts idiomes gairebé defineixen diversos estils musicals, com ara el fado i la bossa nova i la chanson francesa. Pel que fa al català, Marc Parrot creu que s'adapta prou bé tant a la cançó protesta com a la música urbana.
Per mi el català sona dolç en general, tot i que si sents, per exemple, la fornada més jove de música catalana, la poden fer sonar molt dura també i fer servir paraules que potser són més dures que les que habitualment s'han fet servir en un llenguatge més poètic, no?, per la cançó. Per tant, tenim una llengua que és bastant versàtil des del punt de vista musical.
Més de 1.300 persones s'hi han inscrit als cursos de català, un 70% dels quals són de nivell bàsic i un 30% de nivell avançat, fins a completar tot el ventall de graus de coneixement de la llengua.
I és important per a poder comunicar-me, per a poder treballar. Doncs, i tinc fills també que l'agradaria que jo parli també català.
Perquè és una llengua que no tota la gent parla i no és coneguda. Coneguda per molta gent i per res és agradable aprendre una altra llengua.
Des del CNL reivindiquen l'aprenentatge del català com a eina de país.
Conèixer la llengua del país doncs, t'ajuda a sentir-te més acompanyat i més en sintonia en el teu entorn. Activitats com aquesta, per exemple, doncs, quina cultura tenim, quina ciutat tenim.
I com és tradicional, la festa d'inici de curs del Centre de Normalització Lingüística va cloure amb un sorteig de llibres i entrades per a equipaments culturals, com l'Auditori Barrades i el Teatre Joventut.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Leo i la Margua de l'Escola Pau Vila, que ens recomanen llibres.
Hola, bon dia, em dic Leo, tinc 11 anys i faig 6è. He escollit aquest llibre que és Harry Potter i la Pedra Filosofal perquè m'agrada, perquè té una bona història, que tracta sobre un nen que té pares mags i quan té solament un any es queda huérfan i és adoptat pels seus tiets que no són mags. I el nen que es diu Harry, fa 11 anys i un senyor arriba que el senyor es diu Hagrid i li conta que és mag i el porta a l'escola de màgia on fa amics i passa tot el que fa. Vaig conèixer aquest llibre en la biblioteca de l'escola quan en quart o cinquè, no m'acordo molt bé, la mestra va dir que agafem un llibre per llegir. Jo estava buscant llibres i em vaig trobar aquest i em va agradar. M'agrada perquè és un llibre amb una història de màgia i com la veritat del que passa al món, que la gent es diu mentira si algú et diu la veritat. Recomano aquest llibre per a la gent que li agraden els llibres de màgia, de fantasia i el que li agrada llegir.
Bon dia, em dic Marwa, tinc 11 anys i vaig a 6è. He escollit aquest llibre, que es diu La porta dels tres pans. Va d'un nen que troba a la seva habitació la frase «Si vols que passin coses diferents, deixa de fer sempre el mateix». Després d'això, va a l'escola per un altre camí i troba una porta amb tres pans que dins amaga un univers estrany. A mi m'agrada perquè quan llegeixes sembla que estiguis veient una pel·lícula. És molt entretingut i té molts enigmes per descobrir. Ho vaig conèixer aquí, a la biblioteca de l'escola. Ho vaig trobar agafava llibres perquè Giro i jo ho havia trobat aquí. Jo recomano aquest llibre, ja que és ple d'acció i fantasia, sobretot pels amants del misteri.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. La pròxima setmana parlarem de recerca científica i ho farem amb el tàndem de l'Institut Bellvitge i Lidivell. Coneixerem com aquest tàndem promou la ciència a l'Institut i el cas d'un estudiant de medicina, exalumne de l'Institut, i d'un investigador del Lidivell. I a més, visitarem l'Institut Rubió i Ors per conèixer en què consisteix el tamborí. Us hi esperem. Fins dimecres.